El cafè de la ràdio amb Raquel García.
La taxa de risc de pobresa creix a Catalunya fins a situar-se a un màxim històric. El 21,3% de la població està en risc d'exclusió social, segons l'enquesta de condicions de vida del 2018, la darrera que ha publicat l'Institut Estadístic de Catalunya. És la pitjor dada percentual des del 2004, any en què arriben els registres. La vulnerabilitat econòmica creix entre la població de més de 65 anys, les dones i els immigrants. La pobresa infantil es manté estable i continua afectant gairebé un terç dels menors. I sobre la pobresa volem parlar avui amb la Mercè Calvet, que és la directora del Rebost Solidari. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Primer de tot, aquestes dades diuen que la pobresa està creixent a Catalunya. La realitat també?
Sí, la veritat és que està molt cronificat, no? Vull dir, que aquest increment és cert, un 21,3. Has parlat que la pobresa infantil es manté, però bueno, el que està estadísticament, els menors de 16 anys, doncs, han disminuït una miqueta, però estan en un 28% de tasca de pobresa, vull dir, cosa que és bastant greu, perquè és el futur, és la llavor que tenim i tenen tota la vida per davant, vull dir que això és un tema que s'hauria d'atacar molt. I realment el que detectem des del Rebost, que veiem, el Rebost és una assistència residual, no? És com l'últim tram d'assistència per fer front a les mancances materials que té la gent. La veritat és que detectem que hi ha una cronicitat elevada. És a dir, no pugen les famílies, però cada vegada són més estanques, no? Vull dir, hi ha com un 50% de les famílies ateses al Rebost, doncs, que porten més de 2 anys en el dispositiu del Rebost, no? Quan hauria de ser un ajut puntual i provisional. Ja no es tracta de fer un servei d'emergència, sinó que ja és un tema com instaurat, no? Tot això estem treballant per donar-li la volta, eh? Perquè, clar, el Rebost no es pot limitar, potser en surto de context, no? Però el Rebost no es pot limitar a donar aliments i ja està, perquè no és això no combat la pobresa, és una qüestió pal·liativa. Per tant, doncs ara s'està treballant no només des del Rebost, sinó a nivell de Càritas, a nivell de Creu Roja, a nivell de Banc d'Aliments a Barcelona, doncs per canviar de model, per poder portar molt més, no? Per fer elements per combatre la pobresa, precisament.
I llavors, de quina manera es pot abordar aquesta pobresa per fer-hi front? Amb quines mesures?
Aviam, evidentment hi ha mesures estructurals, que això és a nivell polític que s'ha de canviar i que s'ha de modificar, no? Des de les entitats socials, que arribem allà on l'administració teòricament no hi pot arribar-hi, doncs bé, canviarem aquest model en el sentit, s'està parlant de canviar el model en el sentit de que no ens limitarem a donar menjar, que ens han convertit tots en uns cracs, perdó l'expressió, en gestionar aliments, però això no és això, el que hem de dedicar-nos és a gestionar les persones, és a dir, acompanyar les persones. Tot això vol dir afegir a l'ajut alimentari, que continua sent important, perquè moltes vegades no és perquè hi hagi gana, sinó és perquè no es tinguin que gastar diners amb el menjar per poder pagar el lloguer, per exemple, de l'habitatge, no? Bé, doncs acompanyar la família intentant a més adaptar-nos una miqueta focalitzant el tipus de família. Hi ha famílies que són recents ingressades al Rebost, el que vol dir que no estan desconnectades del tot. Es pot fer un treball d'inclusió laboral, diguéssim. Després hi ha famílies que ja porten 2 anys en el Rebost. Per tant, doncs, aquestes famílies potser primer necessiten un altre tipus d'acció, una inclusió social, ja no parlem tant de laboral, que després pot venir la laboral, evidentment, i després hi ha una sèrie de famílies, o persones soles també, no tots són famílies, que necessiten que no... L'inclusió social sí que és evident que també la necessiten, però que per raons de salut o d'edat o de mobilitat, etcètera, etcètera, doncs, bueno, se'ls donarà un altre tipus d'atenció, no? De que puguin fer comunitat, etcètera.
Llavors entenc que el model d'assistència es vol canviar. No sé si la idea també és anar cap a una targeta amb diners on poder-hi comprar.
Bueno, això és un element important. Això ja és un tema de distribució, eh? Ara donem els típics lots, la típica cistella que és molt freda, vull dir, cada 15 dies a les famílies els lliure, en funció del seu tamany, doncs una cistella d'aliments preestablerts, garantits, això sí. De vegades també es poden donar extres, hi ha de tot en funció de les donacions, però l'any 2018 ja vam incorporar la targeta Moneder per al dispositiu de vacances d'estiu. Aquest any, que era l'objectiu, també l'hem incorporat per Nadal, o sigui que hem fet dues tongades de targetes Moneder, i cada vegada disminuïm més l'import de compra d'aliments per invertir-ho en targetes Moneder, i que ara, el 2020, volem fer repartiment de targetes tres cops, coincidint sempre amb vacances escolars.
I aquest és el model que es podrà aplicar al nou local de Costa i Deu?
De Sallarès i Deu.
Sallarès i Deu.
Aviam, jo faig sempre una, bueno, fem sempre una distinció. Una cosa és el model de distribució, que això l'hem de millorar, és evident. Hem d'anar substituint la cistella per targetes Moneder i per un tipus supermercat. A més de donar una cistella, posar un mercapunt. O sigui, la gent anirà amb, amb uns punts i podrà triar el que hi hagi al lineal, però no deixarà de ser els mateixos aliments que donem ara. El que passa que podrà triar doncs més arròs o més pasta o més llet, etc, etc, no? Això dignifica el que és l'acte de la distribució en si. Això comporta que com la persona vindrà al súper i serà acompanyada al llarg del seu trajecte pels lineals del supermercat, anirà acompanyada per voluntaris que es dedicaran a acompanyar i a no gestionar aliments. Doncs, bueno, s'establirà un vincle, un nexe amb aquestes famílies i se'ls oferirà, doncs, en funció del seu perfil, doncs, fer inclusió laboral, inserció laboral o fer inclusió social. I també d'esbarjo, eh? Vull dir que en aquest nou, clar, és vital el nou espai perquè hi haurà una infraestructura adequada per fer tot això. Evidentment no ho farà tot el rebost farà molts convenis amb diferents entitats i amb l'administració local, doncs per poder fer totes aquestes accions.
Quins altres serveis es podran oferir en aquestes instal·lacions i quan estaran disponibles aquests serveis? Perquè em sembla que volíeu posar també una bugaderia, oferir la inserció social...
Sí, està previst, social. A veure, està previst, clar, ara mateix tenim redactat el que és el nou model, tenim els objectius, l'objectiu principal, els objectius específics, però falten, clar, el pla d'accions, però això sí que contempla doncs potenciar el mercapunt, que ja en tenim unes marinals que el gestiona Creu Roja, que és pels usuaris que porten poc temps en el dispositiu del repòs, per tant se'ls fa unes accions d'acompanyament d'inserció laboral perquè estan poc desconnectats encara. El nou local serà per inclusió social bàsicament, i si veiem que hi ha algú doncs, que té potencial, doncs potser es derivarà o se li donarà també inserció laboral. I després també s'acompanyarà d'altres serveis, com són servei de bugaderia, servei de dutxes. Hi ha gent que no disposa d'aigua calenta o que té una habitació sense dret a bany, que sembla mentida, però passa això, no? També tindrem una cuina doncs, que serà tipus aula, però que també servirà doncs, per fer menjar, i ja anirem veient. O sigui, tenim moltes possibilitats, sí que tenim moltes idees. Després també tenim una zona jardinada, doncs, que com ja tenim uns horts socials i funcionen bastant bé des d'un punt de vista de comunitat, no? De que van allà usuaris, voluntaris, comparteixen, és un espai de cohesió social, molt important. Després aquests voluntaris i aquests usuaris del rebost doncs ja s'han compromès també aquest espai ajardinat de l'espai Sallarès 10, plantar plantes aromàtiques, i d'aquí traurem un nou projecte, intentarem doncs, fer destil·lacions, essències, més que res per fer comunitat, no? Perquè la gent es torni a connectar, faci grup i torni a entrar dintre el que és la participació en la societat.
Quan estaran disponibles aquests serveis? No sé si teniu ja un calendari.
Bueno, tenim un calendari, se'ns ha anat atreçant, però bueno, les coses són complicades, vull dir, no és una crítica cap a l'Ajuntament i tot, jo sé que estan ficant molt interès. 2 anys. Fa 6 anys que l'estem reivindicant, queden 2 anys, però bé, no és una crítica, simplement ho lamento, perquè clar, són 2 anys que sí que ens permetrà doncs, anar avançant amb el
tema... aquests serveis que comentaves, clar.
Sí, i avançar amb el tema de targetes, anar esbrinant, perquè clar, el tema dels aliments, fins ara compràvem, bueno, fins fa 2 anys compràvem tot aliments, no? Venen les donacions del Fons Social Europeu, els òxids del Fons Social Europeu, les donacions del Banc d'Aliments de Barcelona, donacions vàries d'empreses particulars, recaptes que organitzem, tot es dedicava a això, i clar, hem d'anar fent el traspàs cap a targetes, no? Que les targetes Moneder, doncs bé, és més car, és més car, però la veritat és que el que porten, si mirem el que porten, no és més car. Vull dir que hem d'anar intentant, doncs, anar substituint de mica en mica el que és la... Perquè tot el que no arriba amb les donacions, l'Ajuntament fa una aportació econòmica. Però hem d'anar mirant de donar-li la volta.
De canvi, aquest model.
Tot això, aquest canvi de model també ve acompanyat. També és molt important el Fons Social Europeu, els excedents, que ara l'any 20 és l'últim any de l'últim programa, el 21 ja s'està establint ja el programa cara al 21, i s'estan plantejant també no lliurar aliments, sinó lliurar diners per targetes moneder, precisament. Ja, sempre davant d'aquesta distinció entre el que és l'element de distribució que sigui més digne, que és això, que és el mercapunt i les targetes moneder, i totes les altres accions que han dit d'inclusió i inserció laboral, etc, etc. Això és un altre, és desenvolupament, diguéssim, no? És empoderar la persona.
Doncs a banda de la realitat que es viu des del rebost solidari, també ens volem fixar amb les dades que té damunt la taula Càritas Diocesana de Terrassa, una entitat que també atén a col·lectius desfavorits. En parlem amb Francesc Llonc, que és el director de l'entitat sabadellenca. Bon dia, Francesc.
Bon dia, bon dia.
Volíem demanar...
Sentia la conversa que tenia i bueno, estic bastant, quasi el 90% d'acord amb el que s'ha dit.
Què és el que noteu vosaltres també? Que la pobresa està cronificada, tot el perfil d'usuaris que us arriba en aquesta situació, com és?
Bueno, si ens fixem en dades doncs, que ens dona l'informe FOESA, veiem que des de l'any 2009 o 2007, abans de la crisi, fins ara, el que és la dada d'exclusió, l'exclusió social, si bé va haver un moment, el 2013, que va arribar al 25% d'exclusió social, actualment estem al 18% d'exclusió social, que és com estàvem el 2009, que és com va començar la crisi. I veníem del 2007 amb un 16%. Vol dir que aquesta pobresa, en certa manera, s'ha cronificat. Conseqüència de que aquesta crisi, en certa manera, la crisi macroeconòmica s'ha solucionat, però la crisi de les persones continua. Aquesta és la nostra visió.
I de fet, des de Càritas s'està fent molta tasca, no? Doncs, per canviar també el model i posant damunt la taula diferents empreses per generar llocs de treball. Com està funcionant?
Bueno, nosaltres tenim una empresa, a part de tenir un servei d'inserció dintre de Càritas, tenim una empresa d'inserció laboral que amb un percentatge d'èxit d'aproximadament un 35% de les persones que han passat per aquesta empresa d'inserció laboral han trobat després, posteriorment, una feina fora de la nostra empresa. Vol dir que considerem que està funcionant, no? I a part d'això, doncs, moltes persones que passen per Càritas ara mateix han fet un curs d'emmagatzematge i manipulació d'aliments, que de 15 persones, em sembla que 5, van trobar feina. Moltes d'elles a les mateixes empreses on van anar a fer pràctiques. Vol dir que bueno, estem treballant, però continuem trobant que hi ha molta mancança, a part de que tot això ho fem amb gent que tenen que estan acreditats, que tenen papers, però queda molta gent excluïda de la nostra possible tasca perquè no porten 3 anys, perquè no tenen papers, en definitiva. No?
De fet, Càritas Diocesana de Terrassa ha estat liderant i treballant per tal que es faci una nova llei de segona oportunitat. En quina fase està tot plegat?
Bueno, és una qüestió més política que real. I nosaltres estem, com diu vostè, treballant en aquest sentit, però estem bastant al mateix punt de partida. No hem avançat poc.
Ja veus que parlen d'una nova recessió. Quin efecte pot tenir tot plegat a les persones doncs, que estan aixecant el cap després de la crisi?
Bueno, això jo tinc discrepo una mica, no? Jo no veig aquests signes d'una nova recessió. El que sí que està canviant és el model social, el model polític, el model model del món del treball, no? I llavors això sí que comporta una nova forma de viure, no? A part de que, doncs, la crisi, a part de, com deia la senyora, el tema alimentari és important i és un... Però on tenen verdaderament avui en dia grans problemes la gent és amb el tema de l'habitatge, jo crec.
Sí, sí, totalment d'acord, eh?
Doncs aquest és segur un dels principals pals de paller que hi ha actualment. Moltíssimes gràcies, Francesc, i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies i ja saben, a disposar.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Mercè, estaves d'acord també, doncs, suposo, no, amb el tema doncs, de les polítiques, no, que s'haurien de posar també en marxa, per exemple, amb el tema de l'habitatge.
El tema de l'habitatge ara sembla ser que se'n parla moltíssim, però se'n parla ja d'una manera més efectiva, més executiva, aviam si hi arribem, perquè n'hem parlat molt durant els anys. Però no ens en sortim, només opinem, només parlem, anirem donant voltes, però no fem res. Sembla ser ara, pels inputs que doncs, anem tenint doncs, arrel de la premsa i arrel d'aquí Sabadell també i tot plegat, doncs, que s'està treballant ja més en sèrio, que es prendran accions ja més efectives, s'ha de veure. Ara els efectes d'això doncs, tardarem un temps en veure-ho encara. De totes maneres, el tema de l'habitatge és un tema, pel que fa a la pobresa, evidentment és un pilar. Vull dir, si una persona no té un sostre, és que no pot dignificar la seva vida, ni viure, ni sortir-se'n endavant, evidentment. Però hi ha altres temes molt estructurals també, no? Que a mi la recessió econòmica, penso, bueno, sí, tindrà efecte, però aviam, no és aquest el problema, perquè una recessió econòmica, en principi, és un tema conjuntural, és una cosa momentània. A mi el que em fa por són els temes estructurals, els que estan establerts, que són els que creen les desigualtats, que la desigualtat també és un tema, doncs, que, aviam, la desigualtat de rentes és brutal, no? Després, aquí a Espanya o aquí a Catalunya, també, en conseqüència, doncs, bueno, hi ha hagut un cert augment de l'ocupació, però precària, tots ho sabem, això és un tema... Doncs que també s'ha d'anar treballant. Com deia el senyor Llong, doncs també hi ha uns canvis molt ràpids a l'estructura social, hi ha nouvinguts en diferents cultures, hi ha una disminució de la natalitat, en fi, diverses coses. Després tenim un nivell educatiu dels més baixos d'Europa, hi ha un abandonament escolar doncs, que també hem de combatre, i això és un tema també estructural, també depèn dels polítics, evidentment de la societat civil també, però ells són els que han d'establir les normes, la legislació adequada. Hi ha una escletxa tecnològica molt acusada entre edats, entre nivells educatius, etc. L'habitatge, evidentment, ja n'han parlat, a més, un increment sostingut del seu preu, tant de lloguer com de compra. I, a més, doncs, també hi ha un element que també m'agradaria parlar molt, que és la transmissió generacional de la pobresa, no? Un nano que viu en un entorn de pobresa és que acaba assumint que aquell és la seva subcultura, no? I això és el que també hem d'evitar.
Hem d'evitar tants fronts, com ens explicaves ara fent aquest resum. Esperem doncs, que aquestes desigualtats cada vegada doncs, siguin menors i que canvi aquest model assistencial. Moltíssimes gràcies també a Mercè Calvet, directora del Rebost Solidari, per donar-nos aquestes dades i també fer-nos aquesta radiografia del moment actual. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.